Molt bona tarda, senyores i senyors. Com tots els dissabtes, us saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Comencem una nova edició del Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, aquest dissabte en companyia de Leandro Lamor, d'Agència FE Catalunya. Molt bona tarda, Leandro.
Hola, bona tarda.
El Marcos Pardeiro, La Razón Digital. Molt bona tarda, Marcos. Benvingut també.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
I amb nosaltres també el Manel Manchón, de Metròpoli Abierta. Manel, molt bona tarda.
Gràcies bona tarda.
A nosaltres. El convidat d'aquest dissabte al Converses, el senyor Pere Navarro, que és el director de la Direcció General de Trànsit. Senyor Navarro, bona tarda i benvingut.
Bona tarda. Un gust compartir taula.
Gràcies per estar amb nosaltres i parlar de coses que vostè coneix molt bé, perquè ara és director general de trànsit, però ja ho va ser fa una pila d'anys, l'any 2004, però bé, al capdavant d'un organisme com la DGT, que sempre està envoltada de polèmica i controvèrsia. Com ho porta això? Vull dir, això de voler repetir càrrec un altre cop, diu, escolti, ja vaig patir del 2004 al 2012, em penso.
És veritat que en terminologia de trànsit sóc un reincident, que es
per
diu,
això.
Però vaig una vegada i ara ho
dic
una
altra. I ara
és veritat que aquesta, primer quan m'ho van oferir, ara, perquè aquesta zona va, feia molt poc, un mes i mig, que jo havia fet una conferència, havia preparat una conferència, què es tenia que fer a Espanya per continuar reduint els accidents de trànsit i millorar. Amb la qual cosa, bueno, ho tenia escrit, el full de ruta estava, t'ofereixen, penses que és una cosa per 6 mesos, el porto 3 anys i mig, però és veritat, tenia full de ruta, tenia clar el que es tenia que fer, i llavors, qui diu que no?
I hores d'ara que té més disgustos que bons moments davant de la
no, hores d'ara tinc el privilegi de
algun
tenir...
dia agafaria la parada
no,
i la tancaria
en aquests moments tinc el privilegi de tenir un equip jove que tots són de 40 i pico d'any al qual s'hi puc transmetre el coneixement, l'experiència i demés. I això és un privilegi.
Va estar al capdavant de la DGT del 2004 al 2012. Si no vaig equivocat, va ser vostè el que va posar en marxa el carnet per punts,
sí.
És cert, veient un d'Espanya de radars també, no?
Bueno,
i ara
sí.
Bueno, però escolti, són mesures que potser en aquell temps podien agradar o no podien agradar, però també la sinistralitat a les carreteres va caure en picat, eh?
Sí. El permís per punts, la història del permís per punts ve a ser algo així com que l'any 2004, a les eleccions generals del 2004, per primera vegada en aquest país, els partits polítics portaven propostes a les seus programes electorals. Abans, jo de vegades explico l'anècdota de que l'any 1989 hi havia 25 morts cada dia per accidents de trànsit, però no era un tema que estava a l'agenda, no se'n parlava del tema dels accidents de trànsit. Però el 2004, per primera vegada, en fi, hi havia, a Europa havien posat en marxa coses, a França havien posat en marxa també la política de seguretat viària, apareixen els programes electorals, el Partit Socialista incorpora el compromís del permís per punts, i quan em criden, el ministre, aleshores era el José Antonio Alonso, em diu, has de fer tres coses. Un, posar en marxa el permís per punts. Segon, acabar amb les cues, amb les prefectures de trànsit. I tres, si pots, reduir els accidents. I així es va posar en marxa el permís per punt, que probablement va ser, a més, cada europeu, Europa ho feia, sí. Això és d'aquestes coses que tenim en aquest país, aquest, yeah. Era un tema que ho tenia la majoria dels països europeus, amb el qual figurava que era europeu, quedava bé, probablement varen fer una bona comunicació, varen dedicar 6 mesos a explicar-ho, la comunicació és molt important amb tot el que fa referència al trànsit i a la seguretat viària, i sí, és veritat, quan es va posar en marxa, inclús, el permís per punts al final té una vessant una mica de sancionatòria, però les enquestes que feien el ciutadà li feia fins i tot il·lusió de posar en marxa el permís per punts perquè era europeu, perquè tenia sentit comú, perquè es veia que tenia, apel·lava una mica a l'autoresponsabilitat i que, bueno, i era un tema nou. I començàvem a ser conscients del drama que teníem a les carreteres.
Clar. I es va caure en picat en aquells anys, no? Els accidents...
Va caure ja abans, l'any anterior de posar-ho en marxa, només amb l'anunci, només amb el debat parlamentari, només amb els reportatges que feien els mitjans de comunicació de com estava a França, al Regne Unit i demés, només amb el debat ja van començar a baixar els accidents. Sí.
I ara, d'aquí a poc, es posa en marxa una nova llei de seguretat viària, que també l'ha dissenyat vostè, no?, en certa manera, l'ha marcat vostè, les línies mestres. L'objectiu també és reduir encara més els accidents?
Bueno, ja, els objectius ens el marca la Unió Europea. Val. La Unió Europea ens ha dit, escolta, pel 2030 vull la meitat de morts i de ferits greus que l'any 2020.
Però en especial incidència a les ciutats, no? Perquè ho dic sobretot per això de rebaixar el...
Bueno, anem a veure. L'objectiu el marca per país. Sí. La Unió Europea el marca per països, poseu-vos les piles, però l'objectiu és reduir el 50%. Per què hem fet nosaltres aquesta actualització, revisió de la llei de trànsit? El permís per punts, tots coincidim que va ser important, que al seu moment va tenir força impacte per impulsar la política de seguretat viària. Home, quan una cosa va bé, cal valorar-la i cuidar-la. Què vol dir cuidar-la? Vol dir que de tant en tant l'has d'actualitzar, l'has de posar al dia. Llavors, des de l'última revisió havia estat el 2009, el 2009 es va baixar de 27 a 20 a les infraccions que perdien punts i després es va pujar de 4 a 6 els punts que recuperaves pels cursos, però feia 10 anys que no l'havíem tocat, home. Llavors demanava una mica una posta al dia, per dir-ho d'alguna manera.
I endurir-lo una mica més.
I això és el que hem fet. Hem buscat tres o quatre coses per posar-ho al dia, per actualitzar-ho, perquè continués fent, d'alguna manera, la feina que se li demana.
Molt bé, micròfons oberts, Manel i Leandro, vinga.
Sí, jo li volia preguntar que és evident que hi ha hagut una millora enorme en els darrers anys, però quins serien els errors que encara mantenen molts conductors, o els principals errors que cometen els conductors a la via pública?
Primer, els elements bàsics i fonamentals en el tema de seguretat viària són l'alcohol, la velocitat, el cinturó de seguretat o el casc, i les distraccions, punt. Són els elements bàsics i fonamentals. Clar que hi ha moltes
més coses. Són els de sempre, en realitat, no?
Són els de sempre.
I el telèfon mòbil, no?
Bueno, distraccions. Quan parlo de distraccions vol dir telèfon mòbil, vol dir WhatsApp. Són, i és més, la Unió Europea ho diu. Diu, escolti, miri, vol que reduï els accidents, no es dispersi. Concentri els seus esforços amb l'alcohol, el cinturó i el casc, la velocitat i les distraccions. Si treballa bé aquests temes, obtindrà resultats i reduirà sensiblement els accidents. Amb la qual són, han estat, són i continuen sent els mateixos. Home, aquí potser jo diria que hi ha un canvi en aquests moments important, que és la forma d'afrontar la seguretat viària. A veure si ho sé explicar bé. Quan vam començar, l'aproximació a la seguretat del transport aeri es va fer de forma integral. L'aproximació a la seguretat del transport ferroviari es va fer de forma integral i la del transport marítim també. En canvi, amb el tema de carretera es va fer, per una banda estava el vehicle, per una altra banda estava la infraestructura, la carretera, i per una altra banda estava el conductor. I això ha tingut efectes. Portem 50 anys culpant el conductor dels accidents de trànsit perquè corre, veu o es distreu. Home, si haguéssim començat partint de la base, acceptant que de tant en tant que alguna vegada el conductor corre, veu o es distreu, potser hauríem obtingut altres resultats. I aquest és el canvi que hi ha en aquests moments. Això es diu el sistema segur, és partir de la base que sí, que el ser humà de tant en tant doncs pot o distreure's o corre o tal, tal, tal. I dissenyar tot el sistema de tal forma que encara que el conductor corri, vegi o es distregui, mai hi hagi un accident mortal. Aquest és el canvi una mica d'aproximació que hi ha en aquests moments.
Però un dels temes és, quan parlàvem de les distraccions, és el tema de la telefonia mòbil, no? És suficient només la qüestió de penalitzar amb més punts les distraccions amb el telèfon mòbil? Què es pot fer davant de les noves generacions que s'incorporen a la conducció i que estan acostumades a tenir el mòbil com un element més de la seva...
Una prèvia. Sospito que el telèfon mòbil és un problema social, no només de seguretat viària. El que passa és que el de seguretat viària és molt visible. La dependència que tenim tots del telèfon mòbil. Què es pot fer? Sempre el mateix. Quan hi ha un problema en seguretat viària, la fórmula és, per una banda, informar i conscienciar del risc. Cal informar perquè tothom, el ciutadà, el conductor, en aquest cas, sigui molt conscient del risc que comporta. I, per altra banda, vigilància i control. Però sempre és el mateix quan enfronta qualsevol problema. Molta informació, jo crec que informació, conscienciació i campanyes hem fet. Vigilància i control és una mica més complicat perquè, bueno, té que haver un policia que et vegi. És veritat que tenim 216 càmeres d'alta definició que les van posar en marxa pel cinturó de seguretat i ara ens permet de tant en tant veure fer alguna foto
amb el
mòbil amb la mà i amb l'helicòpter. Però què cal fer? Sí, informar, conscienciar i buscar més formes per vigilar i controlar, que és el que es fa amb seguretat viària. També és veritat que la policia de trànsit en aquest moment també té alguns vehicles d'aquests camuflats, perquè són furgonetes, que al ser més altes et permet veure millor, tal, estic buscant forma, però no és fàcil.
Però a més, els cotxes cada dia, el que és tot el tema de la connexió, l'electrificació, va lligada més al telèfon mòbil, sí. En la qual cosa és una manera també d'incentivar les distraccions en el conductor, no? Quan has de controlar qualsevol cosa del cotxe necessites el telèfon mòbil.
Té tota la raó. També nosaltres ens enguitegem, cada vegada tot va més amb una pantalla. Tot és una pantalla i tot es guarda per una pantalla. Però és veritat també que el sector de l'automoció és conscient i estem anant a que tot es farà per veu. Mm-hmm. Per tal d'evitar estar tenir pendent de la planeta, ell t'ho dirà per veu i tu podràs donar les ordres en veu. Anem migrant cap a això. Jo recordo quan va sortir el mans lliures, el telèfon mòbil. Nosaltres ja vàrem dir, no sé què, perquè el telèfon... No, hi ha el mans lliures que ja ho arregla tot. I nosaltres dèiem, i tenim estudis, eh? Jo, escolti, el problema no és tant la mà, que ho és, com el tenir al cap amb la conversa. Però allò va entrar amb tal potència el telèfon mòbil, hi havia tals interessos i li feia tant l'il·lusió al ciutadà el telèfon mòbil per la novetat que tots els que estàvem en seguretat ja ens va passar per sobre el tema del telèfon mòbil. Doncs està passant el mateix amb el tema aquest de les pantalles. Però anem avançant, eh? Ho dic perquè és una novetat que tindrem aquest any i que dona una certa idea de com anem millorant amb seguretat viària. És la indústria d'automoció, ¿vale? Ajuts ADAS, ajuts a la conducció, ajuts avançats a la conducció, han fet un gran esforç amb ABS, ESP, airbags, en fi, allà somnolència, si et surts del carril, han fet un gran esforç, però un gran esforç, eh? I es veu amb els resultats, perquè és molt més segur anar dintre d'un vehicle en aquests moments. Però la indústria es va adonar que tot ho havia enfocat per millorar la seguretat del conductor i els ocupants. S'havia oblidat dels altres, dels tercers. ¿Vale? I llavors ara ve una generació d'ADAS que ja és de protecció del vianant, del motorista, del que està fora del vehicle. I jo crec que és interessant veure una mica l'evolució de tot plegat.
Abans recordava la història del carnet per punts com una mesura que es comença a aplicar a Espanya, que s'aplicava a la resta de països d'Europa. Li volia preguntar si hi ha mesures a la resta de països d'Europa que nosaltres no apliquem i que la DGT està estudiant per aplicar-les aquí a Espanya.
Durant molts anys podíem copiar, i de fet el permís per punts el vàrem copiar de França, punt. En aquests moments jo crec que Espanya ja està a la Champions, amb la qual ens costa ja trobar temes que poder copiar. Nosaltres, per exemple, tenim un problema en aquest país sobre seguretat viària, que són les motos. Però, esclar, els referents en seguretat viària, que són Suècia, no té motos. Suècia no té motos pel clima, no en té. O Dinamarca, que també són molt bons en seguretat viària, no té motos, amb la qual cosa, amb aquests temes, nosaltres som els que estem allò obrint camí d'alguna manera amb aquest tema. No, jo crec que en aquests moments ja estem amb un nivell de que tots avancem plegats. Ens costa ja trobar coses per copiar. Sempre hi ha alguna cosa per copiar, però no. Sí, hi ha un tema per millorar, si volem millorar la sinistralitat d'aquest país. Passar les mercaderies de la carretera al ferrocarril. Vale? Tothom parla de la important reducció dels accidents de trànsit, tothom parla del permís per punts. Va haver una altra mesura d'un impacte immens. El tren d'alta velocitat. Milers i milers de desplaçaments que es feien per carretera van passar el tren, que això és la millor mesura de seguretat viària. I amb el tema de mercaderies, és veritat que fa 25 anys que tots els governs anuncien i portarem les mercaderies de la carretera al ferrocarril. No deu ser fàcil, perquè insisteixo que governs de tots els colors ho han anunciat i ningú ho ha acabat de posar en marxa. Però la mitjana a Europa és que el 15% de les mercaderies van per ferrocarril i a Espanya continua amb el 4%, estancats amb el 4% de mercaderia. I si poguéssim passar al ferrocarril, que tenim una bona xarxa, home, això seria un significatiu nombre de desplaçaments de vehicles passants que podria que això ajudaria. D'una manera, seria, probablement, si em pregunteu quina és la mesura que creu que podria ajudar, probablement fos aquesta. Lo qual no vol dir, ho dic perquè ja alguna vegada he tingut problemes, no, és que el director general de trànsit culpa els camioners dels accidents de trànsit. Res més lluny. Són grans professionals, condueixen molt bé, ho fan de forma molt segura. És a dir, però clar, si aconseguim passar les mercaderies de la carretera al ferrocarril, home, la millora seria sensible i segur que hi hauria algun reflex amb les xifres de la sinistralitat.
Per...
Sí.
No. No. Tu,
sí.
Parlaves de que hi havia tots els avanços en la protecció del peatón, no? Però també el peatón ara es veu amb un altre element quan es mou dintre de la mobilitat, que són les noves maneres de mobilitat, patinetes, bicicletes, en fi, tot tipus d'artefactes. En aquest sentit, què pot fer la Direcció General per tal de protegir més el peatón davant d'aquesta nova mobilitat?
Bueno, jo crec que és veritat que els últims anys hem viscut un boom de la bicicleta, però tothom i tots els estudis diuen que el gran boom és el vianant, són els desplaçaments a peu, és el gran protagonista, és un motor de transformació per les ciutats, que està bé. Home, sobre el tema dels desplaçaments a peu, bueno, de moment l'any passat vàrem aprovar el dels 30 km per hora per les vies, els carrers d'un únic carril de circulació. Per què? Perquè és el que ens diu els experts, que és la velocitat a la qual poden conviure tots els agents que participen amb la mobilitat a la ciutat, amb la qual és un pas endavant intentar, nosaltres diem, calmar el trànsit.
Quina velocitat ha dit?
30. Sí. Tots els carrers d'un únic carril de circulació, abans estaven a 50, quan hem disbarat, llavors hem dit, escolta, no 30, per què? Perquè a 30 poden conviure tots els modes sense anar. Podrà haver xapa i podrà haver segur que hi haurien lesions, però no morts a 30 km per hora. Punt 1. 2. Hem prohibit la circulació de bicicletes i patinets per la vorera. Està prohibida. Està prohibida. Per què? Perquè volem protegir el vianant. Hem fet una campanya, tornarem a fer ara, em sembla que de l'1 al 15 de febrer tornem a fer una campanya a les marquesines dient, escolti, que no. Volem que tot el que vagi en bicicleta o patinet sàpiga que està prohibit anar per la vorera. Però volem també que tot el ciutadà sàpiga que el patinet i la bicicleta no poden anar per la vorera. A on volem arribar? Pressió social. Ell, com que sap que no, ja no anirà per la vorera. Però és que si algú s'hi fica, hi haurà el ciutadà que li dirà, escolti, per la vorera vostè no pot anar. Ei, no es tracta de col·locar un policia local darrere de... No. Amb seguretat viària es tracta, al final, d'aconseguir una certa pressió social que tothom ho accepta i que fa que funcioni. Aquesta és una altra... M'explico, tot això és pels desplaçaments a peu. I hi ha un fil... Aquest és un país de gent gran. ¿Vale? La gent gran camina. Camina molt, per prescripció mèdica o per raons de salut. Voten. Vale? Tots aquesta gent gran vota, amb la qual aquests marcaran l'agenda. I la gent gran, que camina molt, ens diu, la vorera és pel vianant. Vale? Traieu-me tots els obstacles. Vull tenir un condició. I com que vota, cal escoltar-lo. I aquest és l'escenari amb el qual estem tots plegats. Vale?
I sobre aquests artefactes que parlava el Leandro, el bicicleta, els patinets elèctrics, bicicletes, skaters i altres coses, sobretot bicicletes i patinets elèctrics. Haurien d'anar amb assegurança obligatòria, senyor Navarro?
Els patinets segur, no hi ha ningú dubte, tots estem d'acord, ho ha dit el govern, ho demana el fiscal de Seguretat Viària perquè ningú d'accident sigui aquí i ningú responsable, ho demana el Ministeri d'Interior perquè és magistrat i és sensible amb aquest tema dels accidents, jo crec que ho demana els ajuntaments, tots estem d'acord, el tema el porta el Ministeri d'Economia, Direcció General d'Assegurança, està treballant, ja té el grup de treball pel tema de l'assegurança obligatòria pel pel patinet.
Bicicletes és, també, o no?
És sí o sí. No, bicicletes té un altre tractament i hi ha un debat obert. De moment estem amb el tema del patinet, que tothom... És una cosa, no va fent... Igual que el del... amb el qual el patinet està clar. I la bicicleta és un debat que està obert. Amb el qual hi haurà assegurança? Sí, pels patinets, segur. Per cert, divendres 21 és avui... Avui ha sortit publicat.
Ahir va ser divendres 21, avui és dissabte 22, vale, senyora Barro.
Vale, dissabte, doncs ahir, divendres 21, va sortir publicat al Butlletí Oficial de l'Estat totes les prescripcions tècniques que tenen que reunir els patinets, els vehicles de mobilitat personal. Es tracta d'evitar que ens entrin vehicles de mobilitat personal que no reuneixen les mínimes condicions i que comporten un risc per tothom, amb la qual han sortit uns mínims requisits tècnics que té que tenir qualsevol vehicle de mobilitat personal que tindrà que estar certificat, és algú que ha d'estar homologat per poder-se vendre a Espanya i que a sobre portarà un codi QR pel qual tu pots identificar i comprovar que allò compleix totes les condicions. Són petits passos que estem fent una mica per garantir, en fi, la convivència d'aquests vehicles de mobilitat personal.
I treure els patinets i bicicletes de la vorera i posar-los a conviure amb els cotxes i tal, no també no entranya un perill també això?
Bueno, anem a veure. Hem comentat abans que anem a ciutats amb el calmat del trànsit, que anem a ciutats 30. A 30 km per hora poden conviure tots plegats. Uh-huh. M'explico, anar per compartir la calçada tots plegats. Amb la qual cosa, a lo millor, si això es consolida amb el temps, podríem arribar inclús a replantejar-se algun carril bici. M'explico? Però el seu és que amb la bicicleta i el vehicle de mobilitat personal tenen el seu carril propi, i si no ja és veritat, tenen que anar per la calçada, però si la calçada és de 30 km per hora, home, ja no és el mateix, ja podrien conviure.
Sí, jo li volia preguntar que la política de posar radars a les ciutats es fa per temes mediambientals, però també pot passar amb que quedin carrers molt congestionats, que provoquis és el contrari. A Barcelona s'ha anunciat una, encara que es posaran com 8 vegades més radars.
48.
48 més vegades, no? Sí. De les que hi ha ara.
48 radars.
Ha de ser aquesta la resposta de les grans ciutats?
Jo crec que estem tots plegats una mica per calmar el trànsit i per buscar fórmules de convivència. No conec el cas concret i específic, però... I a més és un tema de... prova, error i buscar l'equilibri, perquè és veritat que segons com pots, al final, pots generar congestió, Si generes congestió pots tenir més emissions, I pots tenir més contaminació. És a dir, cal provar i explicar. Això de la mobilitat la mobilitat és molt important per les ciutats, a veure, hi ha qui diu que el futur de les ciutats es juga al terreny de la mobilitat. Si no ho resols, quedaràs atrapat per la congestió, la contaminació, el soroll, els accidents... En canvi, si ho fas bé, allò la ciutat serà atractiva. Atenció, perquè el tema de la mobilitat és un dels grans actius d'una ciutat i té... El tema de la mobilitat, a mi m'agrada molt el de compartir, és un tema del ciutadà, el ciutadà té que sentir-ho seu. Aquí ja va sortir una experiència que era el Pacte per la Mobilitat, en el qual estaven tots els sectors de la mobilitat, que jo crec que era un exemple una mica a seguir. Per què el pacte? Perquè va dividir el transport públic i deia, jo vull un carril pel transport públic. Després et venia el cotxe i et deia, escolta, jo necessito un parell de carrils per circular i si puc aparcar millor. Després et venia els de la càrrega i descàrrega, la furgoneta, i deia, escolta, jo necessito un espai per poder fer la càrrega i descàrrega. Després et venia el de la bicicleta i deia, escolta, jo necessito un carril bici. I després et venia el vianant i et deia, escolta, jo vull més vorera, per això no. Clar, però la via pública d'on de sí, el que d'on de sí. Amb el qual es tractava d'arribar a un cert pacte entre tots per compartir un espai limitat, per definició, com és la via pública. Per això jo dic que era molt important el pacte, aquesta espècie de corresponsabilitat, de responsabilitat compartida, una mica de fer-ho entre tots. Què vull dir? I a més amb el tema aquest jo crec que hi ha... és un tema que és una ciència, i que s'ha de fer el que s'ha de fer i està tot... Ojo en ficar-li ideologia.
Això d'un urbanisme tàctic, senyor Navarro.
Això anem en compte en ficar-li ja el que hi ha, s'ha de fer el que s'ha de fer i el que es pot fer, eh? Llavors anem prudència amb els temes de col·locar
el que li deies, d'urbanisme tàctic, això que es porta a Barcelona, la zona Colau,
tampoc...
això és expulsar els cotxes de Barcelona, que carrer Consell de Cera amb un carril únic, un carril únic, que hi ha un caos total totes les tardes, per exemple.
La meva experiència és que en contra no ens construeix res. Tu pots, jo vull promoure, jo vull ajudar, jo vull facilitar, en positiu, però no en contra. En contra costa molt construir les coses.
I la velocitat, ha parlat del 30%, però sí, seria
de 30 km per
científicament hora. On no contamines tant, és a dir, on més o menys redueixes les emissions.
Però si organitzes un embús com el que es viu a Barcelona,
a veure,
30 km per hora,
una mica el model,
contamines encara més.
El model teòric, després cada ciutat és un món i té que analitzar. El model teòric és, tu tens, es diu 80-20, el 20% de la longitud dels carrers porten el 80% del trànsit, perquè són l'entrada i sortida de la ciutat i la distribució del trànsit. I després hi ha un 80% de longituds del carrer que només porten el 20%, perquè són els interiors. Llavors, una mica el que diu el manual és que l'entrada i la sortida tu tens que blindar-la, mai ampliar, però necessites l'espai que tens, perquè hi ha molt viatge obligat que no té alternativa. Són aquest 20% que el necessites per entrar, sortir i al distribuïdor. Però té el 80% dels carrers que és pel calmat del trànsit. És només per anar a destí. És per entrar i per sortir de la teva destinació. I només aquest és una mica el model amb el qual ens movem tots plegats.
Li volia preguntar per la comunicació de la DGT. Fa molts anys ja va haver una campanya que era molt impactant perquè es veien com imatges d'un sinistre mortal, no? I aquella manera de comunicar la DGT era molt impactant i era en el sentit de que la teva vida està en risc i era com molt colpidora. Valdria la pena recuperar aquella manera de comunicar la DGT, sí, o s'ha d'anar cap a una cosa més divulgativa, pedagògica?
Quan comencen a pujar els accidents i les víctimes, vol dir que ens hem adormit, i llavors és quan tens que donar un aldabonazo, un molt impactant, per dir, escolti, cridar l'atenció, despertis, miri el que està passant, miri el drama que hi ha darrere les carreteres. El que no pots estar és tot el dia contínuament amb el tema de la violència, amb el drama aquest, perquè si no pateix un, dos, amb l'actual escenari del Covid no surt, no toca començar a ficar
dramatitzar ara, més, no?
Vale, els accidents aquests dramàtics i de més. Llavors, toca més i utilitzar una mica com la intel·ligència, buscar el cor en lloc del frapar. Però és veritat que quan s'adormeix, quan el tema s'ha relaxat i quan veus que t'està començant a pujar tot plegat, tens que fer la campanya aquella duríssima, que sempre ens critiquen i ens diuen, escolti, però això és duríssim. I nosaltres sempre diem, més dura és la realitat.
Perquè jo, al final, és un spot. Vull dir que és ficció.
Sí, i al
ficció.
Final allò és un spot, sí. Però és que la realitat... És que és molt bèstia, la realitat.
Per un fill, per un pare...
És que és
que jo no volia criticar-la.
És que continuem tenint 4 morts diaris amb accidents de trànsit. Hem tancat l'any 2021, que era un any que van haver també limitacions al començament d'any, tal i qual, amb més de 1.000 morts. Són morts violentes, Són morts violentes.
Però jo no volia criticar la campanya, o sigui que em sembla que és una opció i que és una opció més legítima.
I he dit que s'ha de fer. I sobretot, vàrem fer una última que ens van trobar molt còmodes, sobretot era adreçada a la gent jove, perquè ens donava la impressió de que tu li explicaves al gent jove, dius, escolta, és que et mataràs, o que adreçat... El jove és etern, és jove, és immune.
Tota la vida per davant.
Tota la vida per davant. Llavors van canviar el missatge i li van dir, vale, d'acord, una copa de més, un excés de velocitat, pots matar un altre, vale? I si tu mates a un altre, s'ha trencat la teva vida, no podràs dormir, quedaràs enganxat als ansiolítics, no et podràs posar davant del mirall, vale? I s'ha acabat tot, amb la qual cosa, vés en compte, no compensa aquesta copa de més o aquest excés de velocitat per el que estàs posant en risc.
Molt bé, esteu escoltant el Converses com cada dissabte des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte en companyia del senyor Pere Navarro, director de la DGT, director general de trànsit, en companyia de Leandro Lamor, el Marcos Pardeiro i també del Manel Manchón. Arribats a aquest moment del programa, t'he de recordar el que et recordo, doncs, cada divendres quan m'estàs escoltant, doncs que la gent de l'Eurostars Gran Marina té una magnífica oferta per a tots vosaltres si la podeu gaudir amb la vostra parella. Es diu, vine a sopar, queda't a dormir i a més pots esmorzar. Tot això per un mòdic preu, un fantàstic preu de 150 euros aquí en un hotel de 5 estrelles. Pots gaudir d'aquesta magnífica gastronomia que hem provat nosaltres aquest dissabte, pots gaudir d'unes magnífiques vistes des d'una de les suites que tenen en aquest hotel, cap a una banda el Tibidabo, Collserola, cap a l'altra banda el mar Mediterrani, fantàstic mar que tenim aquí, i tot això, com deia, per aquest mòdic preu de 150 euros divendres i dissabte nit. Com pots reservar aquesta oferta de vine a sopar, queda't a dormir i a més pots esmorzar? Doncs tens dues possibilitats. Una, entrant a la pàgina web de l'hotel, que és granmarinahotel.com, gran acabat en D, granmarinahotel.com, i clicar una pestanyeta que posa cena. I també, si no vols entrar a la pàgina web, pots agafar el telèfon i trucar. En quin número? Doncs aquest que et dono ara mateix. És el 93-603-93-603-600 i clica, doncs, també o dir opció per aquest sopar, aquest venir a dormir i aquest esmorzar aquí a l'hotel Gran Marina. Això està en marxa, en vigor, fins al dia 31 d'aquest mes de gener. Vine a sopar, queda't a dormir, pots esmorzar, 150 euros divendres nit, dissabte nit, una magnífica oferta que val la pena que la tingueu en compte si voleu, doncs, bueno, sorprendre la vostra parella i disfrutar d'una magnífica vetllada amb un sopar i també amb el dormir i a més aquesta cirereta al pastís que és l'esmorzar i després te'n pots anar a casa doncs, ben content i ben feliç. I això sí, doncs respectant sempre les mesures de trànsit, senyor Navarro, quan agafis el cotxe o si no vas amb un taxi, si no vas amb el transport públic. Molt bé, seguim parlant amb el senyor Pere Navarro, director general de trànsit, de qüestions referides a la mobilitat. Escolti, ja fa setmanes, mesos que a Espanya no hi ha peatges, no? I a Catalunya tampoc en tenim, a no ser que no siguin els de la Generalitat, que encara estan vigents, no? Des que no hi ha peatges a les autopistes, ha caigut el nivell d'accidents en aquestes grans vies, senyor Navarro, perquè també ha augmentat el trànsit en aquestes autopistes. S'ha mantingut o què? Aviam.
Pot haver augmentat una mica. En primer lloc, el Covid ho condiciona tot i condiciona també els desplaçaments. En aquests moments estem amb un 5,5% menys de trànsit que els mateixos dies del 2019, els dies laborables, i gairebé un 9% menys de trànsit els caps de setmana que els mateixos dies del 2019. És a dir, aquí i això ho condiciona d'alguna manera tot el tema dels desplaçaments. Llavors la supressió dels peatges probablement segur que hi ha hagut un augment del trànsit per les autopistes aquestes, però nosaltres no tenim un augment dels sinistres, eh?
No.
L'any passat vàrem acabar bé, va continuar baixant els sinistres, inclús respecte al 2019, atenció que hi havia hagut. L'any passat va haver un 8% menys de desplaçaments que el 2019 i un 9% menys de víctimes de morts a partits de trànsit. És a dir, no tenim la impressió de que això comporti un augment de la sinistralitat.
I és partidari?
En tot cas, jo crec que inclús, en fi, podria ser que algun desplaçament que abans es devia fer per alguna carretera que són carreteres molt més segures, una autovia o una autopista, són molt més segures que qualsevol alternativa.
I ja miren cap al futur.
Hi ha qui diu, això ens crea l'atenció, perquè hi ha qui diu, no, perquè si posen peatges tothom fugirà i anirà per les carreteres secundàries. Si vostè té que fer un viatge de mitja o llarga distància, li asseguro que no ho farà per carretera secundària. Vale? I vol anar d'aquí a Saragossa per carretera secundària, no sé què tal, provi-ho. I veurà com que no existeix l'alternativa. Vale? No és veritat que tothom es tingui que anar a carretera secundària i que, com que són molt menys segures, augmentant els accidents. No.
I escolti, és partidari...
Pot haver altres arguments, però aquest... no cuela.
I és partidari de recuperar els peatges, jo no sé si el peatge tradicional en forma de cabina. Esperi, la vinyeta, el pagament sí. per utilització...
Nosaltres, des del punt de vista de seguretat viària, que és el que ens preocupa. Tenim unes carreteres esplèndides, ens preocupa garantir la conservació i el manteniment de les nostres carreteres. Són molt bones, estem orgullosos i la manera de demostrar-ho és garantint la conservació i el manteniment pur. A mi que si es fa d'una forma o d'una altra, ens és igual, però fora bo garantir-ho. També puc dir que, al meu parer, al final és l'usuari el que paga la conservació i el manteniment a tota Europa. Aquí farem el que es decideixi, però a tota Europa el habitual és que el que utilitza les carreteres es fa càrrec de la conservació i manteniment. Va, és veritat que la inversió està feta, està ja amortitzada, no és un tema només finalista de conservació i manteniment, però que almenys et garanteix que la conservació i el manteniment de les... Aquí hi ha el risc que entre discutim si són galgos o són podencos, es comenci a notar una mica amb l'estat de la carretera.
Això és el que clar, no... Per si hi ha un mal manteniment en una autopista, amb la velocitat que va ser l'autopista, el risc de l'accident pugui ser considerablement greu.
També és veritat
.
Que a Europa, a Brussel·les, ja ens ha dit, escolta, jo us envio aquests diners, però no són per pagar la conservació i el manteniment d'aquestes carreteres que us heu fet vosaltres, són per una altra cosa.
Més preguntes? Leandro, Marcos.
Jo li vull preguntar per això que està estudiant trànsit de la caixa negra als cotxes. És una possibilitat real que s'acabi instal·lant igual que la porten als avions, i de què pot valdre?
No, tota la política d'automoció ve de Brussel·les. Llavors aquí ningú es despenjarà dient jo ara aquí sí i allà no fem coses rares, tot ve de Brussel·les i és veritat, sí, Brussel·les està plantejant que els vehicles nous que es matriculin a partir de no sé quan portin incorporada una caixa negra. És veritat que estan estudis, és veritat que us està plantejant quan comença, llavors jo crec que és un tema de que no sabem quan, però que al final serà, però serà per decisió de Brussel·les . I per tots els cotxes nous que es matriculin a partir de determinada data en l'àmbit de la Unió Europea.
Hi ha algun estudi o teniu la previsió que s'utilitzarà menys el vehicle privat en els propers anys? Perquè una cosa que comprovem la gent més gran és que la gent jove no es treu el carnet ja, per començar.
A veure.
O no compra el cotxe.
Quan es diu això, estem parlant de Madrid i Barcelona i de les grans ciutats. Si tu vius a l'Espanya buida, que diuen, o als pobles o a l'interior, que ni tu planteges, sense cotxe no vas enlloc, eh? Vale, amb la qual cosa, tranquils, això que el cotxe té i té recorregut,
té vida.
I el permís de conduir té recorregut. El que sí que és cert és que estem detectant que abans la gent al fil dels 18 anys es treia el permís. I ara això s'està desplaçant. La gent no es treu el permís fins que no el necessita. Als 18 anys no és una de les teves prioritats treure't el permís de conduir, i serà quan acabis els estudis, no sé què, trobis feina i de més, i necessitis llavors el cotxe, és quan llavors et treus el permís. I llavors no tinc aquí les dades, però sí que veiem que el nombre de conductors entre 18 i 24 anys, comparat al l'any 2000 o comparat ara, ha baixat, però el nombre de permisos o d'exàmens que fem és el mateix, l'únic que triguen, es desplaça uns anys a treure's el permís.
I abans es complien 18 anys i anaves corrent. I
no, el mateix dia.
La majoria d'edat, no estava amb el
permís de conduir.
Vale. I és veritat que en aquests moments a la gran ciutat tu pots viure perfectament sense permís de conduir, no és una prioritat, i llavors fins que no el necessitis, que em sembla més lògic i raonable, no te'l trauràs.
Semblava una conquesta gairebé de llibertat, no? Sí. És que jo tinc el carnet de 18 anys i 8 dies.
Vale.
Ja sóc lliure, no? Ja sóc lliure, no?
8 dies.
Era el que es portava en aquella època. Clar. Exacte.
Escolti, parlava abans com a gran lluita de la DGT, acabar amb la gent que li agrada córrer la carretera, els Fittipaldis que es deia abans, els Hamilton ara, no sé com es diu, no? Sí. Però escolti, també hi ha cada cop cotxes que agafen més velocitat, cotxes a 200 per hora. Com ho reclama això, senyor Navarro? Primer, cotxes que van córrer, que tenen ganes de córrer molt.
Un, el tema és europeu, és la política europea, és veritat que ho hem plantejat aquest tema dels últims tal, perquè a Brussel·les, últim, que no fabriquin cotxes que vagin a més de 180 perquè no té sentit, perquè això tal, Alemanya sempre ha sigut la que ha posat esperem-ho. Jo sempre dic a Espanya, anar a 200 per hora, més de 200 per hora, és delicte. O sigui, tu compres un cotxe que vagi a 210, a l'únic lloc on t'acabarà portant és la presó, perquè és delicte, m'explico. Veig que a poc els vehicles ja van fent, em sembla que és Volvo que diu que ja no fabricarà cotxes que vagin a més de 180, bueno, a poc anem entrant tots plegats amb aquesta cultura, perquè la velocitat, el perill està amb la velocitat, el que mata és la velocitat. En fi, xocs podem tenir tots, clar, però és el tema de la velocitat la que et canvia el resultat del xoc o de l'accident que puguis tenir. I en una època en què estem fent la velocitat un valor cultural, és que la telecomunicació anirà més ràpid, és que l'avió aquest et portarà molt més ràpid, és que no sé, a nosaltres ens costa una mica consolidar el missatge, dir no, l'altre pot ser, però amb el nostre millor més a poc, eh? A poc a poc, atenció a la velocitat, és, i per què és la velocitat? És la velocitat, el gran perill, el gran risc amb el tema dels accidents, es diu la velocitat. És veritat que fa anys ningú t'ho explicava i tothom allò, però ja inclús s'afanava, en aquells moments ja ningú s'afanya d'haver fet un viatge amb no sé quan, amb, oh, escolta, mira, he anat allà amb una hora i he estat...
No, no, encara ja... trobes algun, que es posa 160 per la ronda,
està,
com la
que de setmana passada. Jo crec que està mal vist, tot condemna social. No, jo crec que aquesta, a poc, estem fent... Hem aconseguit una mica consolidar que el tema de la velocitat a la carretera, compartint la via pública amb els altres, no toca.
I un altre element important és la renovació del parc automobilístic. Tenim un parc automobilístic vell a Espanya?
Sí, la renovació del parc s'està produint, eh? Sí? El que passa és que això està produint com la gent pensa. La gent pensa, no, oh, és que aquí l'edat mitja és de 12 anys i pico del parc. En aquests moments s'està produint de la següent manera. El 70% del parc dels vehicles que tenen al nostre país tenen més de 7 anys i el 30% tenen menys de 7 anys, ¿vale? Què està fent? El que té un cotxe de 12-13 anys se'l ven, però no es compra un de nou, entre altres raons perquè no pot. Es compra un cotxe de 3-4 anys d'antiguitat, que és el que pot accedir, i així a poc estem renovant el parc. Hi ha el mercat de segona mà és molt actiu, però molt actiu, i així és com s'està produint, i així és com s'ha... Entre altres raons, però també és veritat que hi ha una certa incertesa en aquest moment. Bueno, què em compro? Un de gasoil? Què em compro? Una elèctrica? Em compro un híbrid? Tal i qual, hi ha una mica d'incertesa, i llavors la gent opta per un vehicle que nosaltres diem d'ocasió, però d'aquests molt, vull dir, més. I aquí els grans protagonistes per tot aquest fenomen són, per una banda, el renting. El renting, hem arribat a matricular 300.000 cotxes a l'any de renting, ¿vale? El renting són 4 anys, i després dels 4 anys aquest és el que entra, et garanteix un manteniment perfecte, i aquest és el que entra al mercat de segona mà, però amb una conservació i un manteniment esplèndid, i per aquí va entrant. I l'altre gran protagonista és el lloguer de cotxes. Espanya és una gran potència en lloguer de cotxes. Aquí hi ha com gairebé, arribant fins a gairebé 200.000 vehicles nous cada any, i cada any els canviaven l'empresa, i aquests són els que alimentaven aquest mercat de segona mà. I a tot ens agradaria que si tens un cotxe de 15 anys, vinga, el portes tu a desfer i et compres un elèctric nou. Però no baixis, no. Això queda molt bé de dir-ho, però el que té un cotxe de 13-14 anys d'antiguitat no es pot comprar un cotxe nou elèctric.
El que no podem comprar...
L'elèctric entra pel renting.
El que no podem comprar, senyor Navarro, és més temps, perquè hem acabat la conversa d'aquest dissabte. Continua sent un gran conversador, senyor Pere Navarro, eh?
Bueno,
li agrada. I a més del seu tema li encanta el trànsit.
No, va, anem a veure, parlar del que un treballa i del que un coneix, en fi, és un privilegi, és un luxe. I,
sí, el company tècnic es diu que hem d'acabar. Senyor Pere Navarro, moltíssimes gràcies. Bona tarda, bon cap de setmana i que vagi molt bé. Leandro Lamor, Marcos Pardeiro, Manel Manchón, gràcies per estar al Converses d'avui. Tornem la setmana que ve, com sempre, des del restaurant de l'Hostal Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i bon cap de setmana, que vagi bé. Adéu-siau.